Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.
La passada setmana, a la Comissió de Despoblament i Repte Demogràfic del Senat, el conseller balear de Medi Ambient, Miquel Mir, protagonitzà una compareixença en què reclamà a l'ICLA que, a més d'ocupar-se de l'Espanya avui de l'Estat, també s'hauria d'implicar en comunitats com la nostra, on la saturació és una realitat tot l'estiu i posa en evidència, d'una banda, la manca d'infraestructures i, de l'altra, la pèrdua de biodiversitat. Tenim amb nosaltres el conseller Miquel Mir. Benvingut a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia.
A veure, primer de tot, per poder entendre bé, quin és el panorama? Com repercuteix l'important creixement de població flotant que pot arribar als 15 milions de persones anuals?
Bé, jo crec que a les Illes Balears tenim, no?, una història i una experiència en aquest sentit que de cada vegada, doncs, ens fan veure i patir quines són també aquestes conseqüències. Òbviament, estem parlant d'una comunitat autònoma que de mitjana té poc més d'un milió d'habitants, però com bé també vostè doncs deia, sobretot en temporada estiuenca, doncs arribam a un límit molt important. No? I això, òbviament, té doncs, bàsicament dues conseqüències. Una és de saturació, òbvia i percebuda, jo crec que per tots els ciutadans d'aquestes illes, i també d'un consum doncs, de recursos notablement alt. Estem parlant, per exemple, d'un consum d'aigua, d'un consum de territori també, i d'un consum d'energia, no?, que òbviament doncs, posen en una situació tensa l'estabilitat d'aquestes illes i en segona instància també doncs, outputs negatius com pugui ser un increment exponencial en quant, entre altres coses, a la generació de residus. I tot això doncs, necessita, no?, d'un tractament públic i d'un tractament que versi sobre unes infraestructures que tinguin la capacitat de poder absorbir doncs, aquesta situació concentrada al llarg d'una època de l'any. No? I d'alguna manera doncs, aquesta era la reflexió que, entre d'altres, jo vaig poder exposar dins d'aquesta comissió d'insularitat en el Senat, entre altres coses perquè tots els senadors i senadores dels diferents grups polítics i parlamentaris representats en aquesta comissió doncs, poguessin sentir de primera veu. No? I jo crec que és un tema que s'ha d'abordar, el que passa és que no se pot abordar sols des de la feina, crec jo, totalment definida i diligent, d'un govern autonòmic o, per extensió, també dels governs insulars o dels governs municipals. Jo crec que necessitem una implicació de l'Estat que d'alguna manera també ens ajudi a poder compensar aquesta situació també derivada de l'insularitat.
A veure, i pel que fa a les inversions, quines serien les necessàries? Quines són les inversions que fan falta per part de l'Estat a la nostra comunitat autònoma?
Bé, jo crec que l'Estat ha de participar en diferents vies, òbviament ajudant a invertir en quant a infraestructures d'interès general que puguin doncs, donar resposta en aquestes necessitats. Estem parlant, per exemple, d'infraestructures hídriques o d'infraestructures destinades a el tractament de residus. No? Aquestes illes també tenen una peculiaritat que ve, que és inherent, de fet, en aquest fet insular, i és que nosaltres com a comunitat autònoma hem de replicar infraestructures tant hídriques com de gestió de residus per poder fer doncs, una gestió apropiada d'aquests recursos. Necessitem plantes de tractament de residus, per exemple, cada una de les illes, ja que està més que estudiat que el transport de residus doncs, té un cost associat molt important. Necessitem, en aquest cas, també doncs, estacions de depuració en les diferents illes, perquè, òbviament, no hi pot haver una connexió per aquesta finalitat entre illes, o estacions de desalació. I, per tant, això també té un cost associat que està única i exclusivament vinculat en el fet de ser illes i que dificulta, a diferència d'altres comunitats autònomes peninsulars o continentals, poder adquirir una economia d'escala doncs, eficient i eficaç per poder gestionar doncs, aquestes infraestructures. I d'altra banda, també, jo crec que l'Estat s'ha d'implicar més també amb inversions o accions que ajudin doncs, finalitats que també són competències seves. Estem parlant, per exemple, de la biodiversitat marina, tan parlada, no?, i sempre comentada quan vostès me criden, no?, i sempre, sí, sempre és un plaer parlar amb vostès, ja que d'alguna manera Formentera, com tots els oients saben, és un poc el paradigma, no?, d'aquesta convicció de seguir treballant per aquesta biodiversitat marina. Bé, i doncs, l'Estat té una llei que és de competència estatal, que és la llei 42-2007, que d'alguna manera atribueix competències a l'Estat també en biodiversitat marina. De moment a Balears, l'única administració que d'una manera doncs, ferma està apostant per aquestes, el govern de les Illes Balears, conjuntament, i Formentera sempre és un bon exemple, amb administracions insulars o locals. No? Per tant, també va ser una de les reclamacions que jo vaig fer dins el si d'aquesta comissió, però que duc fent dins el si de les conferències sectorials que al llarg d'aquesta legislatura hem anat desenvolupant. No? Major doncs, implicació en què l'Estat ajudi a comunitats autònomes com Balears a seguir apostant per una conservació marina tan inajornable i tan important dins d'aquest context d'emergència climàtica en els que vivim, perquè, de fet, i això també ho vaig poder comentar, Balears és possiblement la comunitat autònoma de tot l'Estat espanyol amb més vulnerabilitat enfront en els efectes del canvi climàtic. I això no ho diu un conseller de Medi Ambient del govern de les Illes Balears, això ho du apuntant el cos acadèmic i científic des de dècades enrere, situant la Mediterrània com una de les zones més vulnerables del canvi climàtic a escala planetària. No? Per tant, jo crec que aquestes coses s'han de dir, i ja s'han de dir sense tabús i sense filtres, i ha de ser una d'aquestes reclamacions que hem de sumar dins d'aquest concepte, no?, tant estès entre nosaltres, que és de la insularitat, que sempre s'aborda des d'un punt de vista econòmic i social, i efectivament som un ferm defensor de que, òbviament, Balears també necessita, no?, d'incrementar aquesta singularitat des del punt de vista econòmic i també social per compensar la insularitat, però avui en dia jo crec que també hi hem d'afegir una tercera vessant, que és aquesta doncs, necessitat d'abordar la insularitat també des d'una perspectiva ambiental.
Deixi'm, conseller, que anem un poc a lo concret, no? L'Estat segueix desentenent-se de la factura del transport de residus de Formentera cap a Eivissa. Com veu aquesta problemàtica, conseller Mir? Què suposa? A més, suposa una inversió, tenim entès, de més d'un milió d'euros anuals.
Bé, doncs, me permetrà que digui que precisament aquest va ser l'exemple que vaig posar, el fet de transport de residus entre Formentera i Eivissa. No hem d'oblidar que la normativa estatal, una llei de 2011, si no record malament, contempla que l'Estat s'ha de fer càrrec d'aquest transport de residus dins, en aquest cas, aquest factor de doble insularitat. Bé, idò, aquesta premissa s'ha estat mai l'ha tinguda en compte i, de fet, és el govern de les Illes Balears qui, a través d'una partida anual al voltant d'un milió d'euros, s'encarrega i subsana, diguéssim, aquest fet. No? Per tant, és un bon exemple. Aquesta pregunta que vostè me fa és pertinent per, d'alguna manera, visualitzar molt bé el que comentava abans, no? De que tenim situacions derivades de les nostres conseqüències insulars que necessitem d'aquesta implicació de l'Estat i és cas del transport de residus des de Formentera cap a Eivissa o cap a la península, doncs és un bon exemple.
Hi ha avisos de que això pugui canviar o de moment, mentre l'Estat miri cap a una altra banda, serà l'autonomia qui seguirà assumint aquesta factura?
Bueno, estem insistint des del govern, ho faig jo com a conseller de Medi Ambient i Territori, sé que també el senador Vicenç Vidal està treballant amb aquesta línia, ha pogut dur dins del si del Senat algunes preguntes o iniciatives al respecte i, bueno, al cap i a la fi, aquí també estem per doncs, mirar l'interès general de totes d'aquestes illes, de tots els seus ciutadans i ciutadanes i, òbviament, la meva feina, en aquest cas concret, de fet, serà persistir per aconseguir aquesta implicació directa de que l'Estat se faci càrrec del transport de residus que responen a aquesta doble insularitat de Formentera.
I deixi'm que també abordi un altre assumpte també un poc més concret, en aquest cas els ports, no? L'Estat Pensa aplicar algun tipus de mesura de control per contenir l'arribada de serps a les illes? Ho dic perquè, a veure, està molt bé que el govern balear munti aquestes campanyes per anar caçant serps, però en definitiva, mentre ens segueixin entrant pel port, això d'instal·lar trampes pels ofidis es pot convertir en una feina eterna.
Efectivament, coincideixo plenament amb la reflexió que faies. De fet, va ser un dels arguments, no?, que també vaig poder exposar en aquesta cimera del Senat. Recurrentment parlam, i s'ha anat parlant també des de diferents forces polítiques, de la necessitat de gestió o de manco cogestió de les portes d'entrada a les nostres illes, i estem parlant bàsicament de ports i d'aeroports, i sempre s'ha fet també des d'una perspectiva demogràfica, no?, de tenir el control de la pressió antròpica i demogràfica que tenim nosaltres en aquestes illes, la qual cosa subscric i també hi estic d'acord amb aquesta anàlisi. No obstant, també, com sempre, oblidam aquesta vessant ambiental, i és que la manca de capacitat de gestió dels nostres ports, doncs també té implicacions des d'una perspectiva ambiental, i Pitiüses, concretament Formentera i Eivissa, doncs en són les principals coneixedores. Òbviament, el fet de no tenir aquesta capacitat de regulació i aquesta capacitat aduanera en els nostres ports des d'un punt de vista de bioseguretat ens fa que la situació sigui la que tenim actualment. I trobam una situació, com bé vostè perfectament reflectia, on hi ha una implicació, crec jo, directa i indiscutible del govern de les Illes Balears, una implicació directa i indiscutible de dos consells insulars i de molts ajuntaments i de la societat en general, sobretot d'Eivissa i de Formentera, però mos falta la part estructural, la capacitat de poder intervenir, regular, prohibir, doncs centrada en determinats moments d'arbres ornamentals, oliveres principalment, sí, que són els responsables de dur aquests ofidis a Pitiüses, no? Per tant, efectivament, també des d'una vessant ambiental és important que puguem algun dia aspirar a poder el manco cogestionar i tenir capacitat de decisió amb aquests aspectes.
Bé, doncs ja ho veieu, al Senat han ressonat aquestes demandes tan concretes per les Illes Balears en general i també per Formentera. Hem parlat doncs del transport de residus de la nostra illa cap a Eivissa, hem parlat també del control d'entrada d'ofidis ficats a dins d'arbres ornamentals a través dels nostres ports, però bé, de moment l'Estat, bé, escolta, però no sembla que hi hagi d'haver una resposta imminent. Jo li pregunto, conseller, com respiren els altres senadors de la nostra comunitat autònoma?
Bé, jo crec que el senador Vicenç Vidal està fent una feina exquisita en aquest sentit, perquè és el que està duent molt aquestes reivindicacions en el Senat, no només dins de si d'aquesta comissió, sinó a través de preguntes o d'iniciatives pròpies seves dins la seva pròpia activitat. Jo crec que els altres senadors tampoc he tingut l'ocasió de poder parlar-ne llargament amb ells, també, òbviament, va venir percebent la mateixa situació, i estic convençut de que és així, entre altres coses, perquè són ciutadans d'aquestes illes al cap i a la fi, i també doncs pateixen aquesta situació. A l'igual que doncs representants també polítics, no?, de les Illes Canàries. Jo d'aquest tema n'he parlat en diferents ocasions amb el meu homòleg a Canàries, amb el Consell de Medi Ambient, i són situacions bastant doncs similars que també compartim, no? Per tant, jo crec que també, en aquest sentit, establir sinergies i aliances amb territoris, en aquest cas insulars, com són les Illes Canàries, és important també de cara a aconseguir incrementar la força que puguem tenir en quant a la reivindicació davant el govern estatal, i és una feina que jo mateix també, a títol personal, des de la meva responsabilitat de Consell de Medi Ambient d'aquí de les Illes Balears, estic desenvolupant.
Que consti, conseller, que hi ha una diferència fonamental entre les Illes Balears i les Illes Canàries, que és que l'arxipèlag canari compta amb representació política, diguem-ne, insularista al Congrés, i, en canvi, les Illes Balears ho fan a través de partits estatals.
Sí, és una diferència que indiscutible, i amb resultats per les Illes Canàries també indiscutibles, a diferència d'aquestes illes. Òbviament, doncs, tenir representació doncs independent, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest bloc bipartidista històric a Espanya, doncs està demostrant, no, doncs una eficàcia en quant a l'obtenció de competències i de recursos públics molt important. Canàries és un exemple, tenim el darrer exemple de Teruel existe, no, per una part també de l'Espanya continental despoblada, que va aconseguir tenir representacions concretes de diputats i que s'està veient que està tenint un rèdit també, diguéssim, de recursos molt important, i jo crec que, sincerament, sense apuntar cap partit, perquè Sallier Balears actualment hi ha representació de diferents partits que podrien optar en aquesta categoria, però és indiscutible la necessitat, entenc jo, de poder comptar amb representació en els congressos de diputats d'algun diputada, d'alguna diputada o diputat que no pertanyi en els grans partits polítics que històricament doncs, tenen representació i que al cap i la fi jo crec que també sempre acaben responent, bona part de les vegades acaben responent, no, en aquest vot de partit i no en aquest vot de territori. No? Bueno, serà una feina que haurem de seguir fent entre tots i totes, i esperem que algun dia doncs, això se pugui fer realitat.
Bé, doncs ja ho sentirem a dir. Conseller, abans d'acomiadar-lo, deixem que li pregunti per un projecte que va causar una certa il·lusió aquí a Formentera i que, de moment, per mort de la pandèmia i altres assumptes, doncs ha quedat una mica aparcat, que és el sistema de dipòsit, devolució i retorn d'envasos. Havia d'aplicar-se el 21, finalment no va ser així. Serà el 22 l'any en què començarem a aplicar aquest projecte pilot a Formentera?
Bé, jo tinc la plena confiança de que sí. No? Aquí he de dir que des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori ja vàrem fer tota, diguéssim, tota la part del procés que doncs, ens pertocava, per dir-ho de qualque manera, hem posat ja, ha contractat una persona que era el compromís també del govern de que se pogués dedicar íntegrament en aquest projecte i en el seu desenvolupament. Li he de dir que estem fent feina d'una manera també bastant paral·lela i bastant coordinada amb el Consell Insular i també, òbviament, amb tots els agents socials i econòmics implicats, no? I jo estic convençut de que entre el Consell i també amb l'ajuda del govern puguem donar aquesta empenta definitiva i tornar a situar Formentera dins una posició, no, pionera, com moltes altres vegades doncs, ja s'ha convertit. La veritat és que és un projecte, efectivament, com vostè deia, il·lusionant per la seva part innovadora, però també per obrir el camí, no, d'aquest nou paradigma de la gestió de residus que doncs, hi estem abocats d'una manera inajornable, no, que és apostar cap a la reducció de residus i a la reutilització. I sens dubte el sistema de dipòsit i de retorn és un bon exemple, és un exemple que està funcionant des de dècades enrere amb altres països de centre i nord d'Europa i que a nivell espanyol volíem posar en funcionament, en aquest cas sí, de Formentera, també des d'una perspectiva pionera. No? Per tant, s'està treballant en aquest sentit. Són projectes que, per la seva condició pionera i pels efectes que puguin tenir, òbviament, dir el que és el teixit comercial i econòmic i social, en aquest cas de Sitges, doncs s'han de treballar bé, perquè s'ha de fer de la mà de tots els agents implicats. Però, bueno, se segueix treballant en aquest sentit i estic segur i espero, i el meu desig és que efectivament en breu i dins aquest 2022 doncs aquest projecte ja pugui ser una realitat.
Bé, i ja per acabar, conseller Mir, al respecte del Parc Natural de Ses Salines, bé, ja sap que l'any passat doncs es va produir una sèrie de fets en aquest espai protegit que no ens van acabar d'agradar, no sé, des de festes a bord, una mica de descontrol pel que fa als béns i serveis que es venien o s'oferien en aigües del parc. No sé si estan pensant des de la Conselleria de Medi Ambient incrementar el nombre d'efectius dels agents de medi ambient que puguin fer feina a la nostra illa. Nosaltres tenim dades de finals de l'any passat, teníem constància que hi havia un agent de medi ambient per tot Formentera. No sé si veu que és una xifra suficient o podria millorar-se, com ho veu?
Bé, abans de contestar-li, me permet aquesta pregunta entrellaçar amb el que comentava en el principi de tot d'aquesta entrevista. És una pregunta oportuna per intentar una vegada més explicar que aquestes tasques de vigilància són tasques de vigilància compartida. És a dir, la Conselleria de Medi Ambient i Territori, òbviament, té competències en el que és part ambiental, però moltes vegades ens trobem que amb aquestes infraccions, com per exemple puguin ser ventes ambulants no autoritzades, puguin ser, per exemple, la celebració de festes a bord de vaixells o d'altres similars, tenen també conseqüències des punt de vista d'activitat, conseqüències econòmiques, conseqüències també laborals, etc etc, on se conseguiria, òbviament, no en té cap competència. Per tant, també, aquest és un exemple que jo sempre poso, no?, quan deman, per exemple, la col·laboració de l'Estat, i estic parlant de la Guàrdia Civil, o d'altres estaments estatals que també ens ajudin a poder, d'alguna manera, regular aquestes activitats, en aquest cas a Silla de Formentera. Per tant, òbviament, la Conselleria, jo sempre conté el mateix, la Conselleria de Medi Ambient i Territori des de 2015, però també des de 2019, que és quan jo doncs he estat conseller, ha incrementat el personal dels parcs naturals i que en el cas de Formentera doncs també s'haven reforçat a través del personal que està escrit a Silla d'Eivissa i a Estrasburg, que sigui necessari, sobretot en l'estiu, se du a terme, ui, no només d'agents de medi ambient, sinó també de personal escrit en espai natural o d'agents de l'IBAN, no? Per tant, és necessari aquest personal, jo sempre compte el mateix, jo sempre lluit per intentar incrementar dins les possibilitats del govern de Silla de Balears, doncs aquest personal, i ho seguiré fent, perquè com més personal, òbviament, millor. Ara bé, jo sempre me deman retòricament quin estament públic té més personal presencial per regular i controlar aquestes activitats que es concedia de Medi Ambient i Territori, per exemple, en aquest cas, a Silla de Formentera, no? Per tant, ben que dic que no és un tema de culpes, no és un tema de responsabilitat, és un tema precisament que ens ha de servir per explicar aquesta major implicació també per part de l'Estat, no? Jo sé que la Guàrdia Civil està fent feina per incrementar també la seva presència, la qual cosa seria una fantàstica i magnífica notícia per la conservació marina i per tots els usos que se donen, en aquest cas, a Formentera, i hem de seguir fent feina en aquest sentit, però jo crec que les sinergies entre els diferents cossos de vigilància i de seguretat són imprescindibles. També estic parlant de policies locals, no?, en temes de, per exemple, regulació de bandes ambulants a damunt del domini públic marítim terrestre, etc. Etcètera, no? Per tant, jo crec que en aquest sentit, efectivament, des de la part que correspon a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, hem fet un increment progressiu del personal adscrit a la Conselleria i en l'espai natural protegit de totes les illes. Seguirem fent feina en aquest sentit, no només a través dels agents de medi ambient, que són una part, però no és tot el personal que la Conselleria té damunt del territori, però sí que es veurà que és una crida més també en aquesta col·laboració interadministrativa, que al cap i la fi serà la que ens durà ser més eficients amb aquestes problemàtiques.
Miquel Mir és el conseller balear de Medi Ambient. Moltes gràcies i que tingui molt bona setmana.
Igualment, una abraçada, com sempre, un plaer.